Els dissabtes a les 9 del matí, l'Olga Vallejo obre l'Escola de Família. L'educació familiar, escolar i social sobre la taula per descobrir-ne totes les novetats. Famílies i professionals de l'educació es troben i aprenen a Escola de Família. Els dissabtes a les 9 del matí, amb Olga Vallejo. Un programa amb el suport de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya.
A nadie le gustan los conflictos, pero forman parte de la naturaleza del ser humano.
Lo que sí sabemos es que los conflictos hereditarios se producen en el reparto de la herencia, y estos sí podemos evitarlos.
Todo dependerá de cómo redactes tu testamento. Si no sabes cómo hacerlo, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93-246-6096.
Bufeterojas.es. 93-246-6096.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La caravana, amb Joan Trias. De què es parlarà? Amb Carme Munté, sotsdirectora de Catalunya Cristiana.
Minut i mig que passa de les 10 del matí. Munté, què tal? Bon dia.
Bon dia, Joan Trias.
Com estàs?
Molt bé, i tu?
Bé, sí? Jo estic molt bé.
Preparant ja una mica les vacances, potser?
També. Però estic molt bé aquesta setmana.
Per?
Perquè ja ha sortit nou número de Catalunya Cristiana.
De fet, és cada setmana que surt, puntualment.
Cada setmana m'alegreu la setmana.
Cada setmana, en aquest dia, estem molt contents, molt frisosos de saber de què parlem.
Ah, exacte.
I jo preguntava pel tema de les vacances, sí, perquè en el número d'aquesta setmana parlem del temps de vacances.
Ep.
Temps de vacances, temps de Déu. I reflexionem sobre la pastoral del turisme.
Uh-huh. No, mira, aniré un... Estic molt pesadet amb el viatge. Aniré a un santuari que em fa molta il·lusió visitar.
Sí? Quin santuari?
El de Guadalupe.
Ah, molt bé.
A Mèxic.
I quan hi vas?
L'agost.
A l'agost, molt bé. Per tant, a l'agost entenem que estàs de vacances.
Sí. Si Déu vol, sí.
Si Déu vol, sí. Doncs escolta, som-hi de vacances i tenim a la portada, si parlem de turisme, mm-hmm, evidentment tenim la Sagrada Família a la portada, un bus turístic d'aquests tan habituals que veiem també pels carrers de Barcelona. I cal dir que la Sagrada Família, clar, estem parlant de xifres astronòmiques de visitants, mm-hmm, que s'acosten cada vegada més al 2019. De fet, les últimes dades que tenim són del 2023, en què va haver-hi 4.707.367 visitants.
Mare
de Déu. I entenem que aquest any, 2024, quan
creixerà,
acabi,
segur,
creixerà seguríssim. Sí. Hem entrevistat mossèn Josep Maria Turull, el rector de la Sagrada Família, és canonge de la Catedral de Barcelona i també és el director del Secretariat de Pastoral de Turisme, Peregrinacions i Santuaris de l'Arquebisbat de Barcelona. Segons mossèn Turull, el turisme pot ser una oportunitat, evidentment, per viure més intensament la fe, i això és una cosa que es pot palpar en llocs, com dèiem, emblemàtics des del punt de vista turístic, cultural i religiós, com la Sagrada Família, la Catedral de Barcelona o Montserrat.
El que sí que estem cridats a fer, i ens sentim el repte, és que per tots ells aquest pas per aquesta experiència religiosa pugui ser també una experiència religiosa que d'alguna manera els toqui amb ells. I evidentment això tindrà sempre un efecte positiu, que ja que ells passen per la realitat, per un edifici religiós, també la religió que s'hi practica pugui passar per ells. Mm. I això doncs tingui un efecte positiu en la seva vida, a nivell religiós i també a nivell humà.
Cal dir que aquest reportatge l'ha fet la nostra companya, la Rosa Maria Jané Chueca, uh-huh, i, evidentment, si parlem de pastoral del turisme, l'acollida i l'hospitalitat són dos punts forts d'aquesta pastoral. En moltes ocasions, de fet, requereixen una gran creativitat. Ho veiem, per exemple, amb les misses internacionals, amb l'edició de tríptics informatius en diferents idiomes. Hem parlat també amb l'Anna Vilanova. Ella és responsable de turisme de la Catedral de Barcelona i de Barsino Sacra Cart.
Una de les primeres coses que vam fer a la catedral per fer aquesta acollida va ser també tenir personal preparat, jove i preparat, sobretot preparat en idiomes. I l'altra cosa que vam fer va ser començar a posar ordres, sobretot en el tema de les visites de grup. Haguessin de portar radioguies per no molestar també la gent que va a missa o que van a resar o que van a posar un espelma o que simplement van a passar una estona de meditació dintre el temple, i que haguessin de entrar en una hora concreta. I aquest ordre i aquesta primera cara amable que parla idiomes ens ha facilitat bastant la vida i els turistes estan molt contents.
No sé si te'n recordes, Joan, ella deia que l'Anna Vilanova és la responsable de la Barsi, no Sacre Cor,
sí.
Que em sembla que es va presentar, no sé si fa un any, dos anys...
Sí, no fa tant, eh?
No fa...
És una cosa molt nova.
Sí, perquè de fet és un projecte cultural que justament ha impulsat l'Arquebisbat de Barcelona. I la gràcia d'aquest projecte és que amb una única targeta permet l'accés a 8 edificis religiosos emblemàtics de la ciutat, per exemple la Catedral de Barcelona, Santa Maria del Mar, Sant Pau del Camp, Sant Pere de les Pueles, el Pis, Sant Felip Neri, el Sagrat Cor del Tibidabo, però també la Casa de l'Almoina, el Museu Diocesà. Però en aquest equilibri entre identitat local i universalitat que comporta el turisme, és evident que és important tenir cura de les tradicions que conformen la pròpia identitat. I també doncs, aquest objectiu de no diluir-se en aquesta globalització que a vegades ens fa perdre una mica l'Erasmus.
Sí.
No sé si estàs d'acord amb mi. Només cal veure el brunch que ha estat per tot arreu pels carrers de Barcelona. I el que cal és una mica reivindicar la identitat pròpia, com explica Josep Maria Turull.
Sí, aquest enriquiment no ha de venir pel diluïment, per diluir-se la realitat pròpia, sinó precisament per mostrar-la no en un sentit impositiu, sinó precisament des de la pròpia convicció, doncs, d'aquesta manera poder acollir doncs, gent que a més són, no sempre són catòlics. Aquí ho experimentem molt, d'una manera especial doncs, en les misses internacionals a la Sagrada Família, on hi participen gent que són de moltes creences.
I, escolta, si parlem de turisme religiós, hem de parlar necessàriament de Catalunya Sacra, aquest projecte conjunt dels 10 bisbats amb seu a Catalunya, creat l'any 2012, com passa el temps passa volant, amb la voluntat de dinamitzar el patrimoni cultural de l'Església. I hem parlat, evidentment, amb el Dani Font, ell és el coordinador de Catalunya Sacra.
A dintre aquestes esglésies estan plenes, moltes vegades, doncs, de petits espais, del presbiteri, que no ens fixem gaire, de la capella del Roser, de la capella del Sant Crist, que són petits escenaris, oi, de la vida quotidiana de moltíssims cristians al llarg dels segles. I cada un d'aquests petits espais doncs, hi ha les seves imatges, o els seus altars, els seus quadres, el seu aspecte general, les seves pintures, que ens traslladen a aquesta vivència que ha tingut la comunitat cristiana al llarg dels segles.
Catalunya Sacra, que com dèiem, va néixer l'any 2012 amb tres objectius, oferir formació i informació sobre el patrimoni cultural d'arrel religiosa, generar activitats per a la millora del seu coneixement i també iniciar una dinàmica turística que permeti generar activitat econòmica per al seu manteniment, perquè és molt important també el manteniment dels edificis religiosos. Com cada any, Catalunya Sacra ofereix la campanya L'estiu és diví, on convida a descobrir el patrimoni del país i enguany l'eix de la campanya és la música.
Nosaltres introduïm el tema de la música, que a vegades també és patrimoni cultural i ens hi fixem poc. I llavors, durant aquest estiu, anirem explicant en petits vídeos, a partir de diferents òrgans de Catalunya, quina ha estat l'evolució de la música litúrgica al llarg dels segles. Donarem més ressò a aquelles activitats musicals que fan les esglésies de la xarxa. Perquè anar a sentir un concert propi adient en una església potser és de les maneres més boniques de reposar. No? Per tant, donarem aquest any explicarem, donarem en relleu la música.
És que justament l'inici de la campanya té lloc el 28 de juny, és avui, amb la primera edició de la Nit de les Esglésies, i 5 esglésies, Santa Maria de Taüll, les catedrals de Tarragona i Vic, Santa Maria de Castelló d'Empúries i Santa Maria del Pi de Barcelona ofereixen una experiència patrimonial i sensible en silenci, il·luminada només per espelmes.
Ui, és una meravella, aquests concerts.
L'estiu és diví. Et sembla, com ho diu Catalunya Sacra?
Sí.
Escolta, Siri, les persones que ens estan escoltant tenen interès en aquesta activitat, poden entrar a la pàgina web catalunyasacra.cat i allà trobaran tota la informació sobre aquesta campanya de l'estiu. És diví d'enguany, dedicada, com dèiem, a la música. I escolta, no surtin de la Sagrada Família, perquè de fet el 14 de juny em vau fer vosaltres aquí un espai especial, però vam assistir nosaltres també a l'acte en què la Junta Constructora de la Sagrada Família va fer entrega d'aquests 2,3 milions d'euros pressupostats en la primera convocatòria del Fons d'Acció Social, que ha beneficiat un total de 56 projectes. L'acte va ser presidit pel cardenal Joan Josep Omella, arquebisbe de Barcelona i president de la Junta Constructora, que ha destacat que el Fons d'Acció Social respon al mateix llegat que ens va deixar Antoni Gaudí.
Gaudí era un home molt contemplatiu, enamorat de Jesucrist, i ja ho he dit també aquí, ens presidia la creu de Jesucrist, aquesta celebració, que presideix sempre l'Eucaristia damunt de l'altar, està la creu. Però aleshores, quan ell treballava i construïa la basílica, va pensar que els treballadors eren pobres i necessitaven aliments i necessitaven diners per millorar la condició social de la seva vida. I amb els seus fills, que no podien anar a l'escola, i va construir també una escola. Menjar, viure i l'educació, perquè per construir homes i dones de futur. A mi me sembla tan bonic perquè és l'Evangeli. El que fareu a un dels més petits m'ho feu a mi.
La importància d'aquest Fons d'Acció Social, del qual vam informar tant a Ràdio Estel com informem aquesta setmana a Catalunya Cristiana, en què vam parlar amb diferents representants de diferents entitats d'aquests projectes que s'han beneficiat.
I que ja van anunciar que creixerà per l'any vinent,
Que per l'any vinent, com va dir el Xavier Martínez, volen arribar al centenar de projectes, i de fet ja el pressupost de la propera convocatòria serà de 3,5 milions d'euros. I com dèiem, doncs, vol arribar a un centenar de projectes, d'entitats, recordem, de l'Arquebisbat de Barcelona. Joan, si vols, podem escoltar també, per exemple, a la Carmen de la Fuente.
Som-hi.
Ella és la directora de l'entitat jesuïta Migra Studium, que de fet ens explica el projecte Xarxa Hospitalitat, que és un dels projectes que s'han beneficiat d'aquest fons.
Doncs és un, com el seu nom indica, és una xarxa que està, la composen famílies, comunitats religioses i també alguns espais residencials que té la Fundació Migra Studium, i que té per objectiu acollir i acompanyar a persones migrants que es troben en situació a l'entrar a la xarxa normalment de sensellarisme, i aleshores acompanyem aquestes persones perquè puguin fer el seu procés d'arrelament social, perquè puguin obtenir la seva documentació, el permís de residència i de treball, i puguin projectar una vida autònoma, independent, fent allò que, no, que desitgen.
Després, per exemple, també hem conegut el projecte que Visca els Ancians, el qual, de fet, hem parlat moltes vegades, tant a Ràdio Estel com a Catalunya Cristiana, un projecte de la comunitat de Sant Egidio, un projecte que el que fa és seguiment de més de 200 ancians de Ciutat Vella de Barcelona. I així ens explica el Jaume Castro, el responsable de Sant Egidio a Barcelona, la importància de treballar per lluita contra la soledat de la gent gran.
Em sembla que és molt clar que en aquest moment la soledat és una gran epidèmia, és una epidèmia transversal que toca tota la societat, però d'una manera molt especial toca la vida dels ancians. I això ho fa amb conseqüències per la seva vida, i que fa que moltes vegades no puguin elegir d'una manera, doncs, lliure el fet de poder quedar-se a casa com desitgen. L'objectiu d'aquest projecte és el de detectar, primer detectar persones que viuen soles, que tindrien necessitat d'un acompanyament, i evidentment després fer-ho, doncs, gràcies a tota la xarxa, doncs, d'amistat i solidaritat que la comunitat té a Barcelona.
Creu que... I vols que coneguem un tercer projecte?
Sisplau.
Que de fet és una mostra, que dèiem, de tots aquests projectes que han estat beneficiats pel Fons d'Acció Social, però també hem parlat amb el Fernando Díaz, ell és director general de la Fundació Acollida i Esperança, i ens parla del projecte Servei Odontològic, que proporciona serveis de salut bucodental a unes 600 persones cada any.
Està molt bé, això.
Doncs teníem una consulta de dentista per persones en situació d'exclusió social. Al final, anar al dentista és molt car. Anar al dentista també implica, a vegades, les persones en situació d'exclusió social que han viscut unes vides molt difícils, tenen una salut bucodental molt, molt dolenta, i el sistema públic no cobreix aquesta cartera de serveis. Nosaltres oferim un servei d'odontologia bàsica que permet que les persones recuperin la salut bucodental, que al final molta gent, al voltant de 300, repartim al voltant, lliurem al voltant de 300 pròtesis dentals, algunes d'elles senceres. Pensa, no?, persones que no tenien cap dent i que després d'estar uns mesos de tractament amb nosaltres surten d'allà amb les dents posades.
L'altre dia ho parlàvem, de la importància de la salut bucodental i que la Seguretat Social no cobreix i t'has de deixar normalment uns diners que no tens, eh?
Sí, sí, a més, és que clar, les dades, 600 persones cada any, déu-n'hi-do les persones, la quantitat de gent que ajuden. Cal dir que aquestes entrevistes l'ha fet la companya de Ràdio Estel, la Olma Giró, i després també, si et sembla, podem acabar també parlant amb el director general de la Sala de Família, el Xavier Martínez, que, com dèiem, ha anunciat que la propera convocatòria serà de 3,5 milions d'euros i vol arribar a un centenar d'entitats de l'Arquebisbat de Barcelona.
La idea és que incrementar el nombre d'entitats seleccionades. Crec que el fons s'ha de viralitzar, no? S'ha de, doncs, estendre els seus tentacles per tot el territori de l'Arxidiocesi de Barcelona, i quan més entitats i beneficiàries, molt millor. Per tant, es prioritzarà, diguéssim, el nombre d'entitats i de projectes seleccionats en la propera convocatòria, i esperem, una xifra desitjable, arribar als 100 projectes.
Joan, en els propers mesos, entitats que potser ens estiguin escoltant o representants d'entitats, en els propers mesos es publicarà el plec amb les bases de la nova convocatòria, i per més informació podeu entrar a la pàgina web saladafamilia.org/fonsacciosocial.
I també podeu entrar al web del Catalunya
Cristiana.
Al web de
Cristiana,
sí. Ara, també trobareu aquest tema i altres molt interessants.
Molt bé.
Carme Munté, com sempre, moltíssimes gràcies.
Gràcies, Joan Trias.
Ràdio Estel. De dilluns a divendres a les 2, Estel Migdia. L'informatiu de proximitat de Ràdio Estel. El que passa al teu voltant, al teu present, a la teva realitat. L'actualitat social més propera en portada. De dilluns a divendres a les 2 del migdia, Estel Migdia. L'informatiu del teu aquí i ara, amb Xavi Toscano, a Ràdio Estel.
Un farcell de mots, el podcast de Josep Maria Virgili per parlar clar i català.
Però per què has de dir un xurrito i no pots dir el raig al rei Juli?
Un raig de saviesa lingüística de qui ho sap tot.
És que no ho entenc, és que francament, eh?
Un farcell de mots. Troba-la a l'app de Ràdio Estel oficial i a radioestel.cat.
Els dissabtes a les 11 del matí tastem, descobrim, catem i provem el bo i millor de la gastronomia a Trotamundos, el programa que segueix la pista a les denominacions d'origen, als restaurants i als racons geogràfics amb més bon gust del moment.
Trotamundos, els dissabtes a les 11 del matí a Ràdio Estel, amb Miquel Mercadal.
El camí més curt cap al bon gust.
A Càritas som al teu costat per ajudar-te a trobar el camí. Perquè som amb els qui pateixen per defensar la seva dignitat. I som en cada pas cap a un món més just. Som amb tu, allà on ens necessites. Obrim camí a l'esperança. Càritas.
Fes del teu donatiu a caritascatalunya.cat.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Què passa al món? Amb el politòleg Oriol Vidal Barraquer.
Oriol Vidal, què tal? Molt bon dia.
Molt bé, bon dia.
18 minuts que passen de les 10 del matí. Què, comencem repàs setmanal?
Va, sí. Som-hi.
És que ja té un igual.
Somos tres.
Tira, tira. Terminó 5 anys i mig després.
5 anys i mig després.
Uau.
Somos 3, perquè n'han calgut 3 per renovar l'òrgan de govern dels jutges, no? El Consell General del Poder Judicial, amb una cosa bastant estranya, i és que és una cosa que s'ha decidit i s'ha acordat a Brussel·les, no?
Sí, sí, sí.
Entre una mediació internacional entre PP i PSOE, no? Una mediació
que avui ja s'estan barallant, de nou.
Que avui es tornen a barallar per intentar renovar aquest òrgan de govern. És fort, perquè és a dir, el Consell General del Poder Judicial és un òrgan importantíssim, és un òrgan constitucional. A vegades ens n'oblidem, però la democràcia i l'Estat està fonamentada sobre tres poders, l'executiu, el legislatiu i el judicial. I el Consell General del Poder Judicial és el govern d'un dels tres poders. Per tant, és a dir, està al mateix nivell que el gobierno d'Espanya, que el Congrés i que el Senat.
És allò que diem sempre, no? I que es pregunta molta gent normalment, qui controla el jutge o qui jutja el jutge? Doncs bé, el Consell General del Poder Judicial.
Exactament, que a més a més nomena els membres o els magistrats del Tribunal Suprem, defineix una mica els plans de carrera i les carreres i els ascensos, no? Per tant, és un òrgan amb molt de poder. Aquí la gran pugna és que el PP deia defensar que l'òrgan de govern dels jutges l'havien de triar els jutges, que és una cosa que, així d'entrada...
És que ho ha defensat quan ell no ha guanyat les eleccions.
Exactament, quan ell no tenia el control de les cambres. I també ho defensa des d'una certa certesa, i és que políticament el cos de jutges tendeix al conservadorisme. Val? Per tant, sabent que si els jutges renovaven o decidien tots els membres del Consell General del Poder Judicial, molt probablement el Consell General del Poder Judicial estaria alineat amb les seves idees més conservadores. I el PSOE deia, no pot ser, hi ha d'haver una correcció, no? I el Poder Judicial s'ha de governar per un òrgan que s'assembli més a la voluntat popular, no? I per tant que emani del Congrés i de les cambres com així passa. En el fons és molt mala notícia, i passa, jo crec que passa una mica tot arreu, però és molt mala notícia que tu puguis fer una llista de membres del Consell General del Poder Judicial o de membres del Tribunal Constitucional i puguis traçar molt bé quina és la seva alineació partidista.
Puguis repartir carnet gairebé,
Exactament. Això també estem acostumats a veure-ho en el Tribunal Suprem dels Estats Units, no? On també els jutges estan molt clarament alineats. El que passa és que, si us hi fixeu, allà, malgrat que es diu que els membres del Tribunal Suprem americà, que és com una espècie constitucional d'aquí, els ha anomenat un president o l'altre, sempre es diu que són o conservadors o progressistes.
Sí,
No? I l'alineació del seu vot no és molt perfecta amb el que voldrien els partits que els han anomenat.
Per començar, a Nord-Amèrica, el sistema del Capitoli permet tranquil·lament que un diputat del Partit Demòcrata voti alguna resolució a favor del Partit Republicà.
Exactament. Per tant,
i no passa res.
No, hi ha menys partidisme, diguéssim. Els partits volen dir una cosa molt diferent allà que aquí, no? Institucionalment és una mala notícia, crec jo, que no puguem tenir un òrgan dels jutges escollit pels jutges. Jo també crec que seria millor, si els jutges s'assemblessin més a la població, diguéssim, seria millor que els jutges es poguessin escollir sols el seu òrgan de govern, i és una molt mala notícia institucionalment que puguem traçar tan clarament les alineacions partidistes, ja no polítiques, dels jutges i els seus governants, que són els membres del Consell General del Poder Judicial.
Estem d'acord, Oriol, en què s'ha arribat a aquest acord, que calia, que era urgent, ja feia molt de temps, etc, etc, i tot i que avui s'estiguin barallant tant Partit Popular com PSOE per aquesta renovació del Consell General del Poder Judicial, aquest acord hi ha arribat i, per tant, a priori, no hi hauria problemes per implementar-lo. Ara bé, tampoc em sembla bé que des dels partits polítics li deixin la patata calenta als magistrats. Ho dic perquè aquest acord inclou, com us hem explicat aquesta setmana, 10 cadires pels magistrats afins al Partit Popular, els conservadors, 10 cadires afins al progressisme o al Partit Socialista. I d'aquí, ells, que això passarà per primera vegada, han de triar la figura del president.
Exacte.
Però, clar, tornem a les mateixes, són 10 i 10, i s'hauran de posar d'acord. I els hi han deixat la patata calenta, com vulguin dir-ho. Ara
feu-ho vosaltres, no?
Home.
Sí, tens raó. És cert que, teòricament, si allò que ens diuen, que és que els jutges tenen tendència conservadora o progressista, però que no són allò, no segueixen les ordres dels partits polítics, haurien de tenir-ho més fàcil per posar-se d'acord que els propis partits polítics.
Sí,
però
sí.
Ja ho veurem. Ja ho veurem.
En fi, parlàvem que la Unió Europea...
Ha mediat
per tot plegat. Anem a parlar de la Unió Europea.
quina versió amb violinets,
sí, no?
M'esperava aquella força,
sí,
no?
Sí, sí, quin vibrato més sensible, no?
Oh, quin entès.
Perquè...
Ets un il·lustrat, Oriol.
No, home, no. Ja hi ha pacte entre els grans partits europeus per repartir els principals càrrecs de la Unió Europea.
Sí.
Els tres grans partits, que són Partit Popular Europeu, Partit Socialista Europeu i el Partit Liberal Europeu. Mm. Val? I ja tenim els noms de qui seran les tres figures clau de tot l'entramat institucional de la Unió Europea. Mm-hmm. D'una banda, a l'Alemanya, Ursula von der Leyen, que és del Partit Popular Europeu,
i que repeteix,
seguirà al capdavant de la Comissió, seguirà sent ella. Això seria, diguéssim, per entendre's, el govern de la Unió Europea. Mm-hmm. Val? António Costa, que és socialista, exprimer ministre de Portugal, estarà al capdavant del Consell Europeu, que al final és on es representen els estats. S'assimilaria a un senat, per uh-huh. entendre'ns, una espècie de cambra de representació territorial amb molt, molt, molt poder. Val? I, per últim, Kaja Kallas, que és primera ministra d'Estònia i que és liberal, serà l'alta representant exterior de la Unió Europea, que és el que fins ara era Josep Borrell, uh-huh. no? Que és... un comissari plus-plus, per entendre'ns. És com Clar. Si fos un ministre plus-plus, perquè és el que s'encarrega de les relacions internacionals i, per tant, forma part d'aquest triumvirat. Uh-huh. Hi ha un quart perfil, que és la presidència del Parlament Europeu, que hi ha la tradició, ja des de fa uns anys, de dividir-la mig mandat i mig mandat, com passen algunes alcaldies a casa nostra, eh?
Sí.
Entre els dos grans partits, populars i socialistes. De moment seguirà la popular de Malta, Roberta Metsola, i a meitat de legislatura, en principi, uh-huh. haurien de fer un canvi i l'hauria d'assumir algú del Partit Socialista Europeu.
Que passa, no ha fet gens malament, la Metsola?
No.
No. Dir-ho també,
Sí, sí.
Les coses com són.
Clar, també és veritat, com que els noms enganyen, no? Perquè Partit Popular Europeu i Partit Socialista Europeu estem pensant, ens porten a pensar en el nostre PP i en el nostre PSOE, no? I, clar, són diferents, no?
Sí.
Perquè són amalgames de partits de tradició conservadora i de tradició socialdemòcrata, uh-huh. però amb sensibilitats molt diverses, no? Aquestes negociacions s'han fet entre presidents de governs que representaven els tres partits, Sánchez i Scholz, l'alemany pels socialistes, Mitsotakis i Tusk, grec i polonès pels populars, i Macron i Rutte, que està de sortida, per part dels liberals. Val? I ara, el que caldrà és negociar els comissaris europeus, que són els ministres, i aquí una de les grans disfuncions de la Unió Europea és que hi ha tants ministres com països perquè cada país vol el seu representant a la comissió, que és el govern. No? I això, de fet, és una de les coses que jo crec que allunya més la Unió Europea de ser un estat, no? Perquè al final... tant el govern com el Consell Europeu serveixen de cambra de representació territorial i les lleialtats dels comissaris són dobles, no? Amb el govern de la Unió Europea, però també amb el seu país.
Mira, Oriol, hi ha dues coses que em molesten bastant que solem fer aquí a casa nostra uh-huh. respecte a arreu del món. I totes... jo crec que ara ho comentaves una mica, eh? La primera és que, tradicionalment, nosaltres entenem la política mundial com si funcionés Partit Popular Socialistes.
Uh-huh.
I assimilem la socialdemocràcia espanyola a la francesa, que no té res que veure, uh-huh. a la italiana, que encara té menys que veure, o als laboristes anglesos, que ja ni et dic.
Exacte.
I no només això, sinó que anem cap als Estats Units i diem, no, és que Joe Biden és socialdemòcrata. No té res de socialdemòcrata, Joe Biden.
Res.
Però vaja, qui vulgui viure d'aquesta il·lusió, molt bé. I amb el Partit Popular fem el mateix. I la segona cosa que deia que també em molesta molt és entendre, perquè s'està parlant de l'auge de l'extrema dreta a Europa com tot un ens unitari, com si anés tota a la vegada. I de fet va tan poc a la vegada aquest auge de l'extrema dreta que tenen fins a dos partits.
I ara és possible que n'arribin a tenir tres, fins
Exacte.
I tot, eh?
Segons
com.
Per tant, cada país té les seves contradiccions o les seves explicacions a les...
Sí, sí.
Què digues, Oriol?
La cultura política és molt important i marca moltíssim, i la cultura política és molt nacional, no? Molt nacional. I a vegades, per simplificar els debats, no sé, diem que Giorgia Meloni és com a Pascal, mm-hmm. no? O que Milei és com a Pascal, i sent cert que es troben en convencions i aquelarres conjunts, cadascú respon a les realitats dels seus països. És a dir, a Pascal
és molt espanyol, com s'encarrega de demostrar, en el sentit de que ve d'una tradició llarguíssima de falangisme espanyol, de franquisme... No, ve d'allà, Abascal.
Muy y mucho espanyol, que deia Rajoy.
Exacte. Milei ve d'una altra cosa, i és una resposta molt concreta a un problema institucional molt fort que té l'Argentina, no? Meloni també, perquè Meloni, a més a més, ha fet el gran pas de ser primera ministra d'un país com Itàlia, i com tothom que arriba al govern i arriba a tocar poder, hi ha un procés de centralització de les seves posicions, no? Per tant, quan fem les comparatives, i després parlarem d'altres comparatives...
Veig que et molesta, també.
Sí. perquè la tendència a simplificar, a sobresimplificar les coses, empobreix el debat i la comprensió de la realitat, no?
Jo t'ho diré d'una altra manera. Això també passa amb els independentismes europeus.
Exacte.
Assimilem el cas català al bretó, a l'escocès... o al sard, quan no té res que veure.
I tirant-nos pedres sobre la nostra pròpia taulada. No, aquí, una de les estratègies que ha estat fent Waterloo, per entendre's, per simplificar-ho, d'unió amb moviments independentistes molt, molt minoritaris d'altres zones d'Europa, que ens situa en una lliga, no?, que és molt diferent a la nostra.
Sí. Va, obrim altres qüestions. Va, Justin Bieber.
Justin Bieber, sorry, perquè...
Sorry per posar Justin Bieber, vols dir, oi?
Sí, exacte, sorry per posar Justin Bieber. I sorry perquè aquesta setmana hem començat a veure els primers actes de perdó institucional, per entendre'ns, amb l'aplicació de la llei d'amnistia.
Hi ha un merder aquí, també.
Això serà molt difícil de seguir.
Eh?
Sí, s'està
aplicant. Passa que hi ha els jutges que es descavalquen de tota la qüestió perquè no voldrien aplicar-la, la fiscalia, que fins fa 10 dies promocionava presó per alguns, ara està demanant l'amnistia.
Sí.
Es produeixen casos molt curiosos.
De fet, un dels casos que s'ha amnistiat, que és el de Miquel Buch, i recordeu tot aquell cas de l'escorta de Puigdemont, no?
Clar.
Una de les penes que hi havia contra Miquel Buch i la resta d'implicats era la malversació, no? S'havia identificat una malversació, i s'ha amnistiat aquest delicte de malversació en contra del criteri de la Fiscalia del Tribunal Suprem, que deia que no, que no es podia amnistiar la malversació per l'1 d'octubre.
Hi ha un cas molt curiós, per exemple, els de els 12 CDRs, recordem que a 8 d'ells se'ls volia condemnar per terrorisme.
Terrorisme.
Aquest text que volia condemnar per terrorisme aquests 8 CDRs estava escrit per la mateixa fiscalia. Una fiscalia que va escriure un text una mica, diguem-ho així, ja rocambolesc, perquè es basava en hipòtesis. Cosa que, és una cosa molt estranya. Doncs bé, avui la mateixa fiscalia és la que està dient no, aquí no ha passat res. Però és que ho diuen, aquí no ha passat res. No diuen, m'arriba aquesta llei, per tant la tinc d'aplicar i per tant l'aplico i ja està. No, aquí no ha passat res.
Clar, és a dir, quan tu amnisties... Jo entenc que, clar, l'amnistia pot aplicar en diferents fases del procés judicial, no? Quan tu amnisties una sentència, no, al final la justícia funciona amb què? Es determina que hi ha uns fets que van passar i es classifiquen aquests fets que van passar en funció de si encaixen algun tipus penal, no? Quan tu amnisties una sentència d'aquest tipus, una sentència definitiva, el que estàs dient és no qüestiones que aquests fets passessin, no? Però com que hi ha una amnistia per aquests delictes, dius, va, doncs els amnistio. En altres fases del procés, amb aquests processos rocambolescos en el que hi ha elucubracions de molt alt nivell, on també s'ha d'aplicar l'amnistia, clar, és una mica més complicat, no? Perquè exactament què estic fent? Estic fent que el fet no existeix, que si existís el fet no seria aplicable a la llei i, per tant, amnistia... Llavors, és molt més complicat. Ara, si gràcies a la llei d'amnistia hem de deixar de llegir novel·les d'espies escrites per la Fiscalia, no?, amb tota la inventiva possible del món, jo crec que estarem tranquils, perquè és que era un gènere literari bastant dolorós de llegir.
Era peculiar.
Sí,
exacte. Era peculiar, com a mínim. Va, avancem. Y nos dieron las 10 y las 11, las 12 y la 1 y las 2 y las 3. Y desnudos al anochecer nos encontró la luna. No se me muera nunca, carajo.
Ay, y nos dieron las 10 y las 11 y esperemos que no nos dé el 26 de agosto. Aquesta setmana...
Va per llarg, això.
Sí, va molt llarg. Aquesta setmana el Parlament va fer aquest acte equivalent, que n'hi diuen, no? Sí, que, és, sí, sí. Que és un ple de no investidura, però en el que es constata que no hi ha cap candidat que es vulgui presentar sí. a la investidura i, per tant, comença a comptar el temps fins al 26 d'agost, data límit per fer una investidura, si no hi haurà una convocatòria automàtica d'eleccions que seria pel 13 d'octubre.
L'altre dia pensava, no hi hem anat mai, no?, a repetició automàtica.
Quan hi vam estar més a prop, no?, diria que és amb el pas al costat d'Artur Mas, que sí. va ser, diria que, a ultimíssim minut sí, sí, de, sí, l'any, sí, sí. de la matinada, no?, sí. que es va fer la investidura, en aquell cas de Carles Puigdemont, no?, per evitar la repetició electoral. I lamento des d'aquí les poques vacances que crec i espero que tindran els equips negociadors, sobretot de PSC i Esquerra Republicana, que és on està el quid de la qüestió. A més, una negociació que s'haurà de triangular, no?, amb l'Estat, també, perquè hi ha alguns aspectes que s'han de... Sobretot el tema del finançament, que és la gran reclamació d'Esquerra, s'ha de triangular amb Madrid. Jo crec que, de moment, estic una mica tranquil en el sentit que no estic veient molts espavientos, perdó per la paraula, entre els partits, no?, amb declaracions i contradeclaracions i filtracions. Crec que està... Sospito que hi ha una negociació per sota que no sé si està anant bé o malament, però que, com a mínim, està complint amb un dels requeriments de les negociacions polítiques d'aquest calibre, que és la certa discreció.
Jo sé que hi ha negociació per... Sí. Vull dir, s'intueix fàcilment, als que ens agrada la política, s'intueix molt fàcilment que hi ha negociació per sota i que quan més poc es diu, més funciona.
Exacte.
Però que els dos partits que volen presentar investidura no estan dient res. Per tant, no saps quina funciona i quina no. I si el del mig està jugant a dues bandes, que pot ser també.
Saps què passa? És que jo crec, sincerament, crec que no hi ha negociació possible entre Esquerra i Junts. No, i ja no només per l'històric, sinó perquè és mentida, directament, crec, que Carles Puigdemont pugui presentar una candidatura viable, perquè passa necessàriament pel PSOE,
sí, sí.
i pel PSC, vaja, i el PSC
no
veig en cap cas que s'abstingui per fer president a Carles Puigdemont. Per tant...
Jo segueixo, amb el Illa o eleccions.
O Illa o eleccions, jo n'estic convençudíssim. I crec que els incentius d'Esquerra Republicana per investir a Illa són bastant alts, perquè les enquestes de la repetició electoral li auguren una molt mala cosa, no?, perquè t'afecta segona volta que hi haurien la repetició electoral, i perquè crec que és millor tenir 4 anys de legislatura tranquil·la per reendreçar la casa, no?, i tornar a plantejar una proposta de valor que tingui sentit, que no pas en 3 setmanes, no?, quan ja has demostrat que hi ha una via d'apropament amb els socialistes i, per tant, la lletra escarlata ja la tens a sobre, no? Vaja, per tant, jo crec que té incentius als, si aconsegueix alguna cosa bona en relació al finançament, per investir a Illa.
També és veritat, Oriol, que no sé fins a quin punt, perquè, clar, això, Esquerra ja va dir que ho acabarien de decidir les bases. I ja va haver-hi la signatura... diguem-ho poc fi, va. Perquè jo crec que s'ha dit poc, però diguem-ho poc fi. Aquella signatura en contra de la figura d'Oriol Junqueras, Esquerra Republicana. Sí. I és Oriol Junqueras qui jo crec que defensa aquest pacte amb el Partit Socialista. Per tant, és que tampoc ho veig clar.
Jo sincerament, Oriol Junqueras no sé on és. No sé on és amb tot això, em costa molt identificar. Jo crec que Oriol Junqueras és a Oriol Junqueras, diguéssim, i que, per tant, els moviments que està fent ara estan encaminats a allargar la seva vida política, no? I, per
sí,
tant,
sí, sí.
No pagar el preu de la possible investidura d'Illa estan apartat, no?, i carregant això contra o sobre Marta Rovira i l'equip negociador, i ell poder tornar a l'octubre o al novembre crec que és, triomfant i dient ell no ho hagués fet, no? I, és a dir, aquesta sospita és
molt forta. Marta Rovira no seria tampoc molt partidària de pactar amb el PSC.
En principi no. I el gran problema que té Esquerra és que les bases... És a dir, les bases d'un partit desorientat, amb mals resultats
encara
electorals.
Estan més desorientades.
Encara estan més desorientades, més enfadades, i crec, sincerament, que l'incentiu que tenen les bases, no el partit de les elites del partit, que poden fer una anàlisi més calmada, però les bases de dir, mira, ens fem l'arakiri i tornem a eleccions perquè no volem pactar amb els socialistes, són altes. Per tant, aquí hi haurà una gestió interessant d'elits i bases de partit, i veurem com resolen aquesta tensió.
Absolutament. Anem cap als Estats Units, va.
Som-hi.
My soul has got to move.
Woo!
Estats Units o cap a Austràlia. No sé del tot cap on anem.
Anem cap a Austràlia fent parada en un territori americà.
Ara.
There's a leak in diesel building. Hi ha una filtració en aquest edifici antic per parlar de Julian Assange, que ha quedat en llibertat després d'arribar a un pacte amb la justícia americana, no? Uh-huh. Admetent algun dels delictes, cosa que el permet regularitzar la seva situació. D'alguna manera, amb això resol una situació personal molt dura, no? Perquè sí, és un senyor que estava tancat en una ambaixada des de feia molts anys i amb tot el pes de la justícia americana al darrere, amb molt poca llibertat de moviments, sense una sentència, no? Cosa que és molt dur. I d'alguna manera els Estats Units també es treu una pedra a la sabata, no?, d'aquesta situació irresolta sine die amb el fundador de Wikileaks, que recordem que era un portal que es dedicava a filtrar informacions reservades de governs, sobretot occidentals, posant a llum algun dels casos de vulneracions de drets humans més flagrants per part dels Estats Units, Guantánamo, etc. I a mi el debat de Wikileaks em sembla interessantíssim i complicadíssim.
Mira, perquè ho deia tot just quan passava això, aquesta setmana, em plantejava algunes preguntes, Oriol, deixa'm fer-te-les.
Va.
La primera és llibertat d'expressió o secrets nacionals desvetllats?
Clar, és a dir, és difícil, perquè jo estic d'acord, diguéssim, en que per funcionar la democràcia necessita transparència, llibertat d'informació i poder saber tot, però també estic d'acord en que els estats i algunes coses que, com a mínim, durant un temps han de poder fer en secret, no? Per seguretat nacional, perquè el món està ple de persones dolentes que fan coses molt dolentes i a vegades per poder lluitar les lluites contra els adversaris cal molta, molta discreció. Llavors, tots els mecanismes de control que es posin en aquestes coses que els estats puguin fer en relatiu secret són pocs, no? És a dir, hem de poder controlar els estats. I el tema de Guantánamo era una autèntica barbaritat. És a dir, la vulneració de drets humans...
Ara aniré cap aquí.
La vulneració de drets humans no ha de passar mai per aquí, encara que hi puguin haver-hi coses que estiguin a la frontera, no? Perquè, insisteixo, el món està ple de gent dolenta. Però, clar, Wikileaks, no sé tampoc si és la resposta, això. Perquè, al final, ni els Estats Units són el dimoni entronat, ni Julian Assange és l'Àngel Gabriel baixant a la Terra. No? Això al final era un projecte molt personalista d'un personatge amb moltes arestes, no? Com han dit...
Senyor molt excèntric.
Exacte, un senyor molt excèntric, amb una obsessió malsana pels Estats Units i els governs occidentals i poc equivalent amb Rússia i la Xina, no? I per tant, quan els atacs que tu fas o les filtracions que tu fas no són transversals amb tots els actors de la plana internacional i van molt cap a un cantó, vaja, és a dir, jo no em crec que els Estats Units vulneri més els drets humans que Rússia o que la Xina, no? I no em crec que no hi hagi operacions secretes a Rússia i a la Xina. És veritat que probablement el fet que Estats Units sigui una democràcia amb totes les seves imperfeccions facilita precisament que hi hagi més filtracions, més persones amb consciència, que sàpiguen que encara que filtren alguna cosa i que els hi pot caure tot el pes de la llei, és difícil que els assassinin pel carrer o els enverinin, com sí que pot fer l'estat rus, no? O fa l'estat rus. Llavors, clar, hi ha molts dubtes sobre si efectivament Wikileaks és la manera. Wikileaks també tenia una relació amb la premsa molt específica, no? És a dir, no era una filtració transparent a ulls de tothom, sinó que es filtrava a determinats mitjans perquè en fessin un tractament determinat. Llavors,
a mi el que em... Perdoneu, avui la veu no m'acompanya gaire. A mi el que em genera més i després entraré a la segona qüestió, però el que em xirria més, si em perdoneu la paraula, és precisament això, que Wikileaks et penjava documentació nacional secreta als Estats Units filtrada.
Sí.
Sense cap més explicació. Home, això no és una investigació periodística.
No.
La investigació periodística és llegir-se aquesta documentació, veure si és veraç, contrastar i explicar què és el que està passant.
I jo crec que el periodisme també té un paper molt difícil amb aquestes coses.
Per mi, que igual m'equivoco. Igual hi ha algun periodista que m'està sentint i diu no, però vaja. No,
estic bastant d'acord amb el que dius. I el periodisme té amb aquestes coses un paper molt complicat, perquè crec que el periodista ha de ser conscient de les implicacions que té la informació que revela. I el moment en què la revela. És a dir, ara parlàvem de la negociació entre PSC i Esquerra, no? Si un periodista tingués una informació molt clara sobre aquestes negociacions que pogués posar en risc les negociacions, s'ha de fer aquesta pregunta al periodista. Escolta'm, em val la pena informar això encara que això tingui un efecte negatiu sobre la pròpia notícia o no? Ho he de fer ara? Ho he de fer en un altre moment? I aquest em sembla un debat ètic i professional de primeríssim nivell i molt difícilment resoluble. Eh? Per tant, és un paper molt complicat el dels periodistes, sobretot els dels periodistes d'investigació, que revelen secrets i tota la més profunda admiració. Però jo crec que val la pena recordar que els periodistes o el periodisme té poder. No?
Es parlava del cinquè poder.
Exacte. I a vegades ens n'oblidem una mica del poder que tenen els mitjans de comunicació, els periodistes, el periodisme d'investigació. I un ha d'exercir el poder amb responsabilitat.
Ho hem vist, si més no, amb el cas de Begoña Gómez darrerament, per exemple. N'hi ha molts més, eh?
Sí, sí.
I la segona qüestió que... A mi em cridava molt l'atenció... Mira, ara li hem tirat pedres a Julian Assange i a Wikileaks, cosa que em sembla molt bé. Anem cap a l'altra banda. Julian Assange i Wikileaks han posat sobre la taula vulneració de drets humans per part d'estats. I a mi em sembla molt bé que aquests estats decideixin jutjar, si ho consideren oportú, el senyor Assange, i després es decideixi si és culpable, no ho és, s'arribi a un acord, no s'arribi, etcètera, etcètera. Però hi ha els estats. És a dir, aquí hi ha hagut vulneració de drets, algú ha de dir alguna cosa.
Sí, sí.
Aquí ha callat tothom, perdoneu, eh? Aquí ha callat tothom com un putes.
Sí, sí. Sí, sí. I posem el focus amb Julian Assange amb la filtració
i estem oblidant
el que es filtra. Exacte, sí, sí. I en el fet que els estats, que també han d'exercir el poder amb responsabilitat, han de tenir conseqüències si es dediquen a vulnerar drets humans.
Sí, sí, sí. Va, anem a l'última qüestió d'avui.
Rambal era una cosa mítica en Gijón, ¿eh? Porque en aquel tiempo a los maricones los censuraban mucho y los insultaban. Y Rambal es un mito encima de Villa, porque todo encima de Villa lo quería Rambal.
Ai, el que està passant.
Ai, el que està passant. El grandíssim Rodrigo Cuevas, avui, dia de l'orgull i l'alliberament del col·lectiu LGBTI+, per recordar unes nefastes paraules aquesta setmana de l'alcaldessa València, no?, que preguntada o explicant per què no penjava la bandera de l'orgull a l'Ajuntament, feia una comparació nefasta amb dient que ella tampoc penjava bandera en relació a l'Alzheimer, a
síndrome
de Down... És a dir, una patologització de l'homosexualitat i la diversitat de gènere que no té lloc o no hauria de tenir lloc al segle XXI i que és terrible, i que... En recorda que encara que des de fa anys, el dia d'avui i aquest mes de juny s'ha convertit també en una festa i una reivindicació, que a mi no em sembla malament, diguéssim, que el focus estigui en l'alegria de ser qui som, no? Però que tot i així també hi ha una component de reivindicació i de plantar-nos davant de certs atacs i de certes visions sobre les nostres vides privades, no? Que crec que també hem de recordar que encara hi ha feina per fer.
I tant que hi ha feina per fer. I tant que hi ha feina per fer. Alcaldessa de València, gent que ha retirat la bandera a molts ajuntaments de l'Estat. Gent que ha enviat a un policia local a retirar una bandera dins d'un parlament, a Toledo. Un dia com avui, potser cal dir-ho. Miserables.
I a l'abril havia una gran pamela... Tras la cual se escondía Rambal, la tarábica y aplaude cara a Cristo, se escojona ante tal ostentación de libertad. Libertad, Rambal, libertad.
Oriol Vidal, com sempre, gràcies.
Moltes gràcies.
Que vagi molt bé, bon dia.
Adéu.
Libertad.
Ràdio Estel.
Les ETBE ja són vigents a moltes poblacions. En parlem amb l'activista Maria Serra. Si el nostre cotxe no hi té accés, quines alternatives tenim?
Moltes. El transport públic, la bicicleta i altres opcions. No es vol deixar ningú enrere.
La Josefina i jo anirem corrent a tot arreu, oi?
Sí, i em vaig posar les malles.
Informa't en el web zbe.cat. Zones de baixes emissions. Menys fum, més salut.
Finançat amb fons de la Unió Europea, Govern d'Espanya, Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
Del 9 al 13 de desembre, els llums de Nadal de la Toscana amb el Club Nous Amics i RT Cultural. Coneixerem Florència, Arezzo, Siena, Pienza i molt més sota els llums nadalencs d'aquesta regió màgica d'Itàlia. Del 9 al 13 de desembre, els llums de Nadal de la Toscana. Vine a aquest viatge amb preus especials pels membres del Club Nous Amics. Entra a nousamics.cat o truca al 93 122 67 00.
És l'app de Ràdio Estel. És la teva. És la ràdio a la carta. És la ràdio en directe. És podcast. És Ànima Estel. És tot el que imagines i més. Busca-la com a Ràdio Estel oficial i queda-te-la per sempre. És l'app de Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
La Tupinada, amb Judit Caselles.
Mi problema no és el gallego o el castellano, mi problema és l'anglès.
És una sensació, perquè vas de cap per avall, vas de costat, no ho saps com vas, és una sensació.
Pedro Sánchez o Ferro Sánchez.
Vinga, va, un cop escoltada la sinonia, estem molt feliços perquè ja tenim a l'estudi Judit Caselles. Què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia. Escric malament, eh? O sigui... Expliquem, perquè en el guió, en comptes de posar sintonia, més fal que la tupinada, he posat sinonia.
Però està molt bé, això.
Començo amb la primera relliscada.
Sona psicodèlic, no?
Sona bé, a mi m'agrada.
Sinonia.
Sinonia.
La banda sonora del sonar.
Sí, t'ho compro.
Home, i tant. Escolta, ja sabeu que cada divendres la Judit tanca a aquesta hora la política de la millor manera possible, que és fent-nos riure amb els moments polítics més còmics de la setmana.
Sí, imagina que també t'emporto de moments meus, Joan, com aquest. Una cosa, et vaig explicar, perdona, eh?
No, ara anem a la resta.
Et vaig explicar que em vaig carregar una cadira del Parlament.
No!
Sí.
I ho fas públic?
Mira, ja, o sigui, si m'enric dels altres, m'enric de mi mateixa, no?
No era una de les històriques, no?
No, era una de les de l'estada de premsa, eh? Però, o sigui, de cop em vaig assentar a l'última fila, m'assento, sí. I tota la part on... O sigui, tota la part on t'asseus, sí. va caure cap avall, no sé com explicar-ho. Sí. I no em vaig fer mal ni res, gràcies per preguntar, Joan.
Et veig molt preocupat
per la meva salut, d'acord?
No, estava pensant per què es va trencar la cadira, perquè tu, aviam, la gent... La Judit és menudeta.
Sí, és impossible que trenqués la cadira.
Per tant, jo crec que...
Estava desencaixada, penso.
Abans hi va seure als rius.
Pot ser. Jo penso que ja estava desencaixada, algú... Saps què va passar, Joan? Que algú s'hi va seure, es va trencar, la va mig posar bé, llavors vaig arribar jo com una innocent i vaig dir, pum, m'assento, adéu a la cadira. I què vaig fer jo? Com a bona persona. És que, clar, anava a dir, no sé si és bona o és de dignitat.
Vas avisar, eh?
Vaig avisar, a la sala de premsa va posar un cartellet i van dir que ningú s'hi assenti i llavors ho van solucionar.
Clar. Era l'activa cadira de sempre o no?
No.
Va tornar a estar ocupada?
O sigui, és perquè és a la sala de premsa, llavors és on fem les preguntes als polítics.
Sí, però tu allà tens un lloc.
No, allà no.
No?
No, anem variant. Tinc un lloc jo a dalt on faig les retransmissions de tot el que passa.
Val. Clar, jo pensava que era la sala de premsa.
O sigui, és a la sala de premsa de, diguem-ne, on hi ha el faristol dels polítics.
Sí.
En allà. O sigui, no l'hemicicle, sinó hi ha una sala...
No, a baix.
Exacte, doncs ja ens hem entès.
El Parlament, mà dreta i el passadís, gires i entres.
Exacte, Joan.
No?
Sí. Totalment.
Val. Ai, aquestes coses de la política. Va, quins moments ens portes avui?
Doncs mira, un moment de Lluc Salelles, que va ser entrevistat aquest dimarts a RAC1 per tot aquest tema de Font de la Pólvora.
Sí, molt seriós, eh?
Sí, un tema molt seriós. I ell va dir que no podia assegurar que realment fos una baralla entre clans perquè no tenia prou informació. I Jordi Basté va aprofitar-ho per posar el dit a la llaga.
Ui.
Aquest és el moment.
Hi ha informació que va sortint i que aneu explicant als periodistes que jo no hi he tingut accés. I com aquí hi ha un seguit de sumari, hi ha una investigació de Mossos, jo no sé si això és una batalla entre dos clans o és un altre element que hi ha sobre la taula.
O sigui, l'alcalde de Girona no ha estat informat.
Jo no he llegit la investigació. Com?
No has estat informat, alcalde?
Sí, jo sí que he estat informat.
Ah, d'acord.
Clar.
No entenc la discussió ara mateix.
Sí, ell diu, jo no sé si és una baralla entre clans perquè els mitjans de comunicació teniu més informació de la que tinc jo.
Però ell diu que ha estat informat, no?, quan li pregunten vostè.
Sí. O sigui, la
cosa... Quina informació li han donat?
Clar. Clar, o sigui, és com... Li han donat prou informació o no li han donat prou informació? Perquè, esclar, si ell diu... Jo no sé si són clans o no són clans, i ja ho estan traient tots els mitjans de comunicació, jo el que no entenc és que tu no punxis una mica, no?, i preguntis, a veure, fins a quin punt això és cert o no és cert.
Ah, quina informació han donat.
Clar, o sigui, poder donar més detalls, no?, perquè entenc que tu estàs directament en contacte amb els màxims responsables dels Mossos, sí, i que fins i tot has desplaçat el lloc dels fets, aleshores...
És que em sembla estrany, eh?
I queda una mica com d'incompetent, no?, no tenir aquesta informació. O maquilleu d'una altra manera. Jo, la meva teoria també, Joan, no sé si la compartiràs, és que ell no volia posar com el focus en aquesta guerra de clans i com en aquest sentiment d'alarma pública.
Pot ser que s'ha creat igual, eh?
Clar, però és que ja estava creat.
Clar, però és que a part de certa incompetència per part de l'alcalde de Girona, que ha de ser el primer que tingui tota la informació a mà, també li tira la patata calenta als cossos policials, eh?
Sí.
Perquè, clar, si a mi no m'han passat bé la informació, i la informació, i ell ho diu, és informació policial...
A veure, un moment, i quan vas a fer una entrevista a RAC1...
No, clar, no
és que ja ho has de saber, perquè, o sigui, tots hem vist els 10.000 tuits d'Anna Ponsí.
Clar. És com molt estrany. És molt estrany.
En fi, canviem de tema, perquè ara et porto un d'aquells moments en què no tinc clar si l'entrevistat gira la truita expressament o no.
Val.
És una entrevista del portaveu de Junts, Josep Rius, a Ser Catalunya. I a veure tu què et sembla, Joan.
El suport de Junts a Pedro Sánchez perilla?
No, el suport de Pedro Sánchez a Junts depèn exclusivament del compliment de l'acord de Brussel·les.
Com?
Tu què olores, Joan?
Sí, no, ha girat completament la truita. La perquè pregunta no és aquesta.
Clar, exacte. O sigui, que ell parli del suport de Pedro Sánchez a Junts i no del suport de Junts a Pedro Sánchez...
Clar, són dues coses molt diferents, eh?
És molt diferent, clar. És molt diferent.
Jo crec que és Pedro Sánchez qui necessita els vots de Junts.
Clar.
Si no, això cau.
Llavors, no ho tinc molt clar, si va ser expressament o va ser un lapsus. És cert que Ser Catalunya fa un tuit amb aquest fragment,
sí,
i no ho posa com ho diu Josep Rius, sinó que ho posa com hauria de ser, que és el suport de Junts a Pedro Sánchez. O sigui, no parlen el tuit del suport de Pedro Sánchez a Junts, sinó del suport de Junts a Pedro Sánchez, que sí, és com és la pregunta.
Sí, sí, sí.
Llavors, no tinc molt clar si va ser un lapsus o no.
En política, jo crec que...
Creus poc en els lapsus, eh?
Sí.
Ja.
I crec que els lapsus es noten molt.
Sí.
Que són lapsus.
Sí, i aquí no es nota.
I aquí no es nota.
Sí.
I que Josep Rius és un cap vell, també t'ho dic.
Molt. molt.
Que sap molt bé què diu i quan vol dir-ho.
Tots sabem de quin peu calça.
Sí.
Així que cadascú que tregui les pròpies conclusions, que nosaltres ja les hem tret. I un dels millors moments de la setmana, o com a mínim per mi, Joan, és sí, aquest, que és... de Gerard Romero felicitant el conseller d'Interior en funcions,
sí,
Joan Ignasi Alén. Escoltem-ho.
Vinga.
Conseller, bon dia.
Què tal? Com estàs?
Estem en directe perquè els atracaments són els dies dels aniversaris que truquem a la gent que fa anys. I, clar, el nostre alcalde de Vilanova, ara amb un rango superior, doncs havia de fer una trucada per felicitar-li l'aniversari. I cantar-li...
Doncs,
cantar-li amb tot el respecte del món que mereix el conseller, però cantar-li un... Moltes felicitats, moltes felicitats...
Canta prou bé, oi, Joan?
Déu-n'hi-do.
Desitgem, Joan Ignasi,
no sap
moltes felicitats...
Conseller. Mira.
Escolta, moltíssimes gràcies,
No sap on fotre's.
No sap on fotre's.
Gràcies de part dels Gijantes.
Estic molt i molt content d'aquesta trucada.
Escolta, no sé si entrar... És que no sé si entrar-hi.
En què?
En el vídeo del conseller. Va, el vídeo del conseller.
O sigui, el que comparteix d'aquest moment.
No. El vídeo que ha fet el Departament d'Interior amb les... no sé com es diu en català. Tomes falses?
No l'he vist, Joan.
No l'has vist?
No l'he vist.
No l'has vist?
No l'he vist.
Ara t'ensenyaré.
Ara en parlem. A veure, i qui també està content, Joan, és el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez.
Abro, conseller.
Està content perquè dissabte va anar al concert dels Estopa i es va fer una foto amb els germans Muñoz.
Va de... Va de concerts, la cosa, eh? Ja sabem que Òscar Puente és un...
Swiftie.
Swiftie?
Sí.
José Manuel Álvarez és un estopero.
Sí. Oh,
és un estopero.
Com el nostre estimat tècnic de so.
Bueno, és que és el tercer estopa, ho saps, això?
I tant, i tant, i tant. I tant.
No somriu mai, però quan somriu, sembla un estopa.
Totalment.
Totalment. De fet, mira... Clar, ara farem cosa radiofònica. Quan somriu sembla un germà i quan no, sembla l'altre.
És que el veus i dius... És estopa.
Exacte. Escolta, marxem amb estopa?
Marxem amb estopa, sembla? Sí.
Ara t'ensenyo el vídeo del conseller i el comentem la setmana vinent, ja veuràs.
Perfectíssim.
Va, escoltem la Júlia Julve, que ens porta tota l'actualitat a aquesta hora i nosaltres que seguim amb la caravana. Fins ara. Prueba, y esto se escucha o no se escucha.